Doncs avui fem aquest segon espai d'opinions des del confinament i saludem Antoni Puig, bon dia.
Des de l'exili, molt bon dia, Roda de Barà.
Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia a tothom.
Lourdes Auqué i Octavi Formatxer, què tal? Com esteu? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs vinga, ja ha passat una setmana més de confinament, ja queda una mica menys, també. Sí. Pel desconfinament. Com ha anat aquesta setmana? Com esteu?
Doncs,
jo estic bé.
Anem tirant.
Sí, sí.
Ja sabeu que la ministra espanyola diu que a partir del 26 d'abril ja tot serà normal.
Així és que, mira, molt bé.
Bueno, si estem a dia 8, doncs només queden 18 dies ja, només, ja falta menys. Però això de que a partir del dia 26 ja podrem recuperar tota la vida normal, això...
A veure, ha dit una normalitat entre cometes.
Entre cometes, clar.
A veure, la normalitat està clar que no la recuperarem tan aviat.
Jo estic veient aquí un diari digital i aquí no veig cap cometa, jo, eh?
No.
Però bueno.
El que ha dit és que, bueno, és veritat que ha fet aquestes declaracions, però sí que ha dit que la normalitat no serà la normalitat que nosaltres ens pensem que serà. Vull dir, ha dit que podrem anar recuperant la vida normal. Clar. Podrem anar recuperant, o sigui, que no vol dir que hagi de ser una cosa instantània, com ens agradaria.
A mi el que em preocupa més...
Sí, és Lourdes.
La impressió...
No, i que haurem de sortir amb mascareta també, no?
Sí.
Ho estan dient, no?
La impressió que tinc és que aquest govern ha perdut totalment el control del comandament. Entre que les xifres que donen per els mitjans no quadren, fins i tot gent del propi Partit Socialista, el senyor González Page, el president de Castella-La Manxa, diguéssim, s'ha rebotat amb el conteig de morts, diu que no acaben d'encaixar les xifres. Després, la mesura aquesta de fer un sondeig estadístic de persones que donen positiu o no. Hi ha una sèrie de coses, la compra d'equips de test, les mascaretes, el que ha passat a Galícia amb aquest magatzem de mascaretes. Tot això vol dir que aquest govern no està controlant la situació. Estan intentant fer el millor possible, segur, però no controlen la situació. No. I sort han tingut que la ciutadania s'està comportant de meravella. Ha suportat un confinament d'un mes sencer, que tothom sap que ha de sortir al carrer amb mascareta. Vull dir, el que passa és que no hi ha mascaretes per tothom. Però anem amb un vaixell que el capità en aquest moment ha perdut els mapes. A mi em dona aquesta impressió. Llavors, aventurar xifres, que si el confinament serà aixecat parcialment o no, que si tindrem ajuda d'Europa o no la tindrem. Aquesta nit ha fracassat una altra vegada la reunió de l'Eurogrup. En aquest moment no es pot...
16 hores de reunió, no?
Sí, per res.
No han tret cap acord, no?
És que hem de reconèixer que una situació com aquesta es desborda qualsevol. I realment tots els caps d'estat i tota la gent que manen tenen els seus problemes per controlar la situació. Això ja ho sabem, no? Començant pel primer ministre anglès, que com sabeu està a la UCI bastant fotut. O sigui, que imagina't, no? Però, bueno, hi ha coses que s'haurien pogut fer millor i tots ho sabem, no? I l'altre dia ja parlàvem d'aquesta centralització de les competències i de, bueno, voler tenir tot controlat i tot manat per tots aquests senyors que fan la roda de premsa, aquests senyors que se'ns presenten cada dia plens de medalles allà, que, bueno, no sé aquí les medalles si serveixen de gaire, no? Però bé, jo crec que hi ha coses que s'haurien pogut fer millor, però realment han de reconèixer que la situació és molt difícil, no? Per això jo penso que aquest anunci que ha fet Pedro Sánchez de voler fer un pacte, els pactes de la Moncloa, una mica és, jo penso que és una mica per descarregar una mica de responsabilitats, no? O sigui que, segons el que pactin, doncs tot el que hagi passat serà culpa de tots, no? Si és que les coses no s'han fet bé, una mica per treure's una mica de part de la culpa i dir, no, no, és que això és un problema de tots i que vam fer un pacte, per tant, la culpa és de tots, no? Jo penso que els pactes de la Moncloa van una mica d'això, no?
A veure, segons les xifres que dona el Departament de Salut, segons el comunicat d'ahir dimarts, 1.324 positius nous, el total de positius a Catalunya arriba pràcticament als 30.000. D'aquests hem de tenir en compte que sanitaris, una bona part, doncs, estan amb la malaltia, o són positius, vaja, 4.600 exactament. Des que va començar aquesta epidèmia, aquí hi ha hagut 3.041 persones mortes, val? I també des de l'inici ara hi ha 2.442 persones ingressades de gravetat. També la dada positiva, si ho podem dir així, és que hi ha hagut més de 12.000 altes.
Sí. Home, sí.
Aquestes són les xifres, no? Ara, a partir d'aquí, doncs, l'anàlisi, evidentment, és dura.
Jo penso que les úniques xifres són aquestes. Per una banda, els morts.
Mai sabràs quants morts hi ha hagut, Octavi.
No, possiblement.
Diuen que un de cada tres són majors que estaven a les residències. Un de cada tres morts a Catalunya és una persona major que estava en una residència.
Això sí que és un drama, també.
El pitjor és que nosaltres sabíem que passaria això, que la gent que està a les residències era molt vulnerable i que les residències és un caldo de cultiu d'una epidèmia. Sí. Ho sabíem. El pitjor del cas és que ens ha enganxat la onada sense fer res.
I els treballadors també.
És que primer deien que només havien comptabilitzat la gent que es moria als hospitals. I es van donar compte d'aquest error i van dir, bueno, és veritat, sí, aquí ens hem equivocat. I a partir d'ara ja comptabilitzarem els morts també de les residències i tot. Per tant, ara em sembla que la cosa és una mica més fiable. Els que estan ingressats, això està també claríssim, i les altes també està claríssim. Ara, els infectats, els contagiats, els positius, això són números que no sabem exactament.
Hi ha una altra cosa que és un misteri. Sembla que el govern no vol arribar a la xifra de 15.000 morts, el govern d'Espanya. I des del dissabte, les estadístiques, si mireu, estaven 13.700, 13.900, ara estan a 14.500, però que cada dia es moren 700 persones.
Clar.
I sembla com si no poguessin arribar a 15.000. No sé, no ho veus clar, no ho veus tot.
Espanya és el país que amb més morts, no?, per el que estan dient. Més morts per milió d'habitants, vull dir, comptant... clar, si als Estats Units, per exemple, hi ha més morts, però...
No, al rànquing hi hauria Itàlia, Espanya i després Estats Units i França, crec recordar.
Però crec que deien que Espanya ja havia superat Itàlia en el rànquing aquest de habitants per milió, no?
Sí. Itàlia té 64 milions d'habitants i Espanya en té 46.
Per això mateix, no?
És fàcil fer números.
Sí, però per habitants per quilòmetre quadrat, per dir-ho així, crec que Espanya supera Itàlia, segons deien. No?
Una altra cosa són les circumstàncies. Per exemple, Espanya i Itàlia són països que, com que la seva primera indústria és el turisme, reben tantíssima gent de tot el món que és molt fàcil que s'escampin epidèmies com ara ho estem veient. Un país que no rep turisme... és difícil que pugui tindre una pandèmia d'aquestes dimensions. La mateixa ciutat de Nova York és una ciutat universal. Tothom va a Nova York, tot el món va a Nova York. És com la Roma de l'Imperi Romà, la capital del món. Llavors, clar, la situació a Nova York és explosiva. Si el govern americà és hàbil, tallarà la propagació. Però tant Nova York com San Francisco eren les dues ciutats d'Amèrica que estaven més tocades. Espanya i Itàlia són dos països receptors de turisme, igual que França. La ciutat de París rep més turisme que tot Espanya, no? Sí, Cristín?
Sí. Llavors, jo no sé si us deis cuenta, però jo, he decidido estar completamente pasota con el tema. Y lo
ya, ya veiem, ya veiem.
Pero sí, totalmente. Sí. Y soy más feliz, soy una egoísta, ¿eh? Soy una egoísta. Pero Cristín, soy totalmente pasota.
Cristín, ¿pero tú qué ves? ¿Qué notas en el...?
¿Yo qué veo? Yo ya
no lo ves. Hecho, bueno, no, ¿tú qué notas?
Yo sigo igual. Sigo igual. Entonces no escucho los medias, ni los veo, ni los miro. De vez en cuando oigo algo porque mi hijo pone desayuna con esto, ¿no? Tantos muertos, no sé qué, no sé cuánto. Yo, claro, de refilón pues voy oyendo cosas, ¿no? Sí que en China me parece que hoy o ayer ya pueden salir a la calle, cosa que me alegro mucho. Sí. Ya está, me he quedado con esto. Y yo si en mi entorno alguien necesita algo, pues aquí estoy. Soy feliz, soy muy feliz, no, pero... pico, hago mis cartas astrales.
Eso, eso, home, es mi Cristín, pregunta.
Veiem, veiem que darrere teu hi ha un quadre, no? Que suposo que estàs pintant tu, has pintat.
Comunico con mi gente, pienso en el equipo que me cuidó cuando estuve enferma, pienso mucho en ellos porque no sé cómo están.
Claro,
porque
claro.
Son gente que aprecio muchísimo y había desde los médicos hasta los auxiliares, pienso mucho en ellos y me gustaría saber cómo están. Porque claro. Eso es un estrés para ellos, que quieran o no, es un estrés, que piensen lo que piensen. Es un estrés, ella y van muy estresados. Sí, en tiempos normales, porque me lo decían, iban muy estresados. Y pienso mucho en ello. Bueno, pues supongo que algún día sabré algo, se acordarán también de mí, me preguntarán y yo les preguntaré a ellos, ¿no? Y bueno, esperando que yo pueda salir un poco más a la calle, porque esto de cortarme mis libertades, esto a mí me molesta, ¿eh? Esto es algo que me... prefiero no hablar porque aquí me pongo muy, muy mala, me pongo. Pero bueno, todavía me voy aquí con mi perra en la montaña.
Bueno, pues todavía montaña, sale. Pues, sí.
No creo que los árboles se hayan contagiado, ni los pajaritos, espero que no. Pero y si lo están, los veo muy sanos a todos, corriendo por ahí, a los... Los conejitos los ves, ¿eh? Aquí arriba, van por allá, todos histéricos, porque es primavera, bueno, claro. Es primavera, y ya está, y es mi vida. Y yo deseo lo mismo a todo el mundo. Pero yo a veces hablo con conocidos que están en Barcelona, algunos son muy serenos, muy tranquilos, aprecian mucho la paz que hay ahora en Barcelona, que esto en su vida lo habían conocido, pero noto que hay otras personas muy angustiadas. Muy angustiadas. Eso a mí me molesta mucho. Intento tranquilizarlos, pero claro, con esta angustia que llevan encima, pueden contagiar todo. Se pueden contagiar de cualquier cosa. Eso es evidente.
Es que llevamos un mes apartados del mundo. ¿Sabes lo que me preocupa? ¿Sabes lo que me preocupa molt a mi? Jo he fet la meitat de la meva vida últimament a Roda de Berà i l'altra meitat a Barcelona. Jo vaig optar per tancar-me a casa a Barcelona perquè és la meva residència oficial. M'hagués agradat més estar a Roda, però hagués tingut problemes. Aleshores, jo pel que veig a la televisió, hi ha com una espècie de rebuig, el que es veu a Calafell, a Cunit i de més, que estan els pobles tancats. I no és que hi hagi una espècie de fòbia contra el que ve de fora, encara que sigui resident, però ho sembla, eh? I a mi el que em preocupa és que quan això passi, quina serà la rebuda que els de fora, per exemple, tindrem un poble com Roda de Berà? Vull dir, en aquest moment, quasi se'ns acusa de portar l'epidèmia a comarques.
No, jo tampoc ho veig com tu, aquí discrepo.
No se us acusa d'això.
El que passa que, evidentment, aquesta norma no l'ha imposat ningú de nosaltres. Ni aquí en el cas de Roda de l'alcalde, ni el cas de Calafell l'alcalde. Això són les autoritats sanitàries qui han decretat aquest estat d'alarma, no? Que suposa, doncs, suposa aquest confinament i suposa que tu no pots agafar i ser insolidari i irresponsable i agafar i dir, estic avorrit al meu pis de Sant Boi i ara me'n vaig a la meva segona residència perquè allà tinc un hortet, un jardí i em sento millor allà. A veure, aquest és el problema. la poca consciència que tenen algunes persones i la cara, permeteu-me dir-ho així, d'agafar i arriscar-se, posar en risc la salut dels altres i la seva pròpia,
és
una cosa que és totalment il·legal i que no es pot fer.
Sí, sí, llavors, això és una cosa nova
llavors,
per nosaltres.
És normal que en aquest temps que tots estem tancats, que vulguis que no, psicològicament això ens afecta, o uns més que altres, però afecta, perquè no estem habituats. Llavors, tenim aquests sentiments tan continguts, podem dir, que a la mínima explotem, potser. I ha sigut el cas d'això que comentaves tu, que venia gent de fora i tothom es llançava a la jugular, no?
Ara, jo he vist
és una situació transitòria, això no vol dir que hagi de ser sempre així. I quan això passi, no hi haurà els problemes com no hi ha hagut mai. Jo vull pensar això, Antoni.
Tant de bo que passi, Sònia, perquè he supeditat les llibertats individuals a un problema col·lectiu. Jo mateix sóc el primer que va decidir recluir-se a Barcelona quan podia estar jugant amb els meus trencs a Roda de Barà o cuidant les meves plantes al jardí, evidentment. Però pel bé comú i per una qüestió legal, també egoista per part meva, si vols, perquè tinc tota l'assistència mèdica a 100 metres de casa, jo visc a 100 metres de l'Hospital de Sant Pau, i a mi em fa autèntic terror entrar a Santa Tecla, les coses com siguin. Aquest va ser el motiu perquè decidís quedar-me a Barcelona. Vaig encertar perquè a Roda hagués tingut problemes. A mi el que em preocupa és si aquesta situació, diguéssim, d'apartheid, continuarà, perquè tu saps que la població, quan rep missatges oficials, alguna cosa queda sempre, eh?
Jo no ho crec, Antoni. Jo no ho crec.
Tant de bo.
Jo crec que quan passi tot això, tot tornarà a ser com abans, igual. O sigui, això que diuen, haurem après la lliçó, haurem no sé què, ara serem més solidaris, ara serem no sé què, no, res. La gent no té memòria.
Jo em temo que tampoc.
La gent, quan passi això, tornarà a ser tot com abans i la gent diran, aquests polítics ho han fet molt malament, per tant, votem els altres. I els altres, que són els que ens han portat a la misèria i a la ruïna, s'entén que ho faran encara pitjor que aquests. I després els altres tornaran a fer-ho malament i tornarem i la gent no se'n recorda de res. No?
Això de votar, eso de votar, tendríamos que boicotear y no votar. No votar. ¿Me entiendes? Sí. La próxima vez no votamos. Debería ser caos que se va a organizar. Ya nadie. Yo ya estoy completamente quemada a este nivel.
Pero, Cristín, si el voto en blanco fuese un escaño vacío, ahora mismo apuntábamos esta idea.
Seguir a pasar por el tubo, no. Eso se acabó. Se acabó, hombre, por Dios.
Sí, bueno, eso no. No, una cosa que m'agradaria comentar amb vosaltres, una notícia que em va deixar bastant fred ahir. Resulta que als Estats Units hi ha un negoci, hi ha una activitat que es considera també necessària tant com els supermercats i les farmàcies, les botigues d'armes. No sé si vau sentir la notícia. Les activitats essencials eren supermercats, farmàcies i botigues d'armes al mateix nivell. O sigui, jo és que no... Sembla ser que els americans tenen la idea de que arribarà un moment que hi haurà un caos que l'Estat no podrà controlar i que els ciutadans s'hauran de defensar per ells mateixos. Per tant, s'autoritza la venda i utilització d'armes i munició.
Em vaig quedar...
Encara estic ara tremolant. No sé què penseu vosaltres.
Però, Octavi, Estats Units tenen una Constitució... aquí a Espanya, la gent que és tan partidària de la Constitució fèrrea, intocable e immutable, als Estats Units es va fer una enmenda precisament per garantir el dret a tindre armes a casa. I, per tant, com que això és constitucional, ells deuen considerar un dret bàsic. I com que als Estats Units, sempre que hi ha aldarulls i a la història recent hi ha hagut a Los Angeles, a Nova York, al Bronx i demés, que la gent es tanca a casa amb la seva arma per defensar-se del pillatge, doncs ja ho tens. Cada societat és diferent. Això a Suècia segur que és inimaginable. Nosaltres, segur que tu no saps ni disparar, jo tampoc. Jo no sé què fer amb una arma. Sé fer anar més l'aspiradora que una escopeta.
És su cultura. Ellos han vivido muchos años. Había que ir armado porque en la calle cualquiera te podía pegar un tiro. Es que, claro, es otro tipo de cultura. Ellos han... han pasado, no sé, hasta los años 20, por ahí, te podían pegar un tiro. O sea, eso era lo normal. Era lo
bueno, fet, a tot Amèrica, excepte el Canadà, la cultura de portar arma i fins i tot el cotxe està estesa. Jo el que havia vist al Brasil, el taxista tenia una pistola aquí.
Però també al Brasil és molt més per tema de seguretat.
Sí.
Bueno, ja has estat allà, passa el mateix.
Sí, però a Brasil gairebé que és necessari, jo crec.
De fet, els territoris d'Estats Units van ser conquerits així, no? Van arribar exacte, allà i aquí es van fotre fora els índios. Deien que han anat a descobrir Amèrica, no? Però resulta que el que van fer és anar allà a prendre'ls el seu territori, no?
Doncs mira, los héroes americanos, ¿cómo van? Los del Far West, ¿cómo van? Pues no son de hace 3.000 años, son de ayer los del Far West.
Per això, que fa 4 dies d'això, no? I el que em fa més por del que us deia abans dels pactes de la Moncloa és que si a dintre d'aquests pactes hi ha tots els partits, que segurament hi haurà tots els partits, que per això són pactes de la Moncloa, resulta que algunes idees de Vox i del PP dintre d'aquests pactes s'hauran d'acceptar, no? Per tant, jo això de les armes... Jo és que
sembla que Vox no participa, disparant,
Disparant fusells. Bueno...
Tornant als Estats Units, hi ha un prestigiós metge nord-americà que es diu Feinberg, que ell diu que això d'aplanar la corba, que és el que estem escoltant darrerament, no? Que seria desaccelerar doncs, aquest creixement, ell diu que el que s'ha de fer és aixafar la corba. I segons s'explica, ell calcula que en 10 setmanes això seria possible si es prenguessin tota una sèrie de mesures. Deia que primer de tot hi hauria d'haver un comandament unificat, val? Vull dir que fos qui decidís, mobilitat, civil, militar, tot el tipus de mobilitat i d'accions que es poden fer, que no es poden fer, mesures a prendre, tot això que estigués unificat. Perquè, bueno, de fet, veiem aquí a Catalunya que passa, o a Espanya què passa? Cada comunitat autònoma fa la lectura de dades d'una forma diferent. Llavors, no hi ha aquesta unificació, per exemple, i les dades reals, el que dèiem abans, no les coneixem. Doncs deia que, en primer lloc, aquest comandament unificat. Després, que s'haurien de fer milions de tests per saber si la gent és positiva o no és positiva. Protecció, evidentment, al màxim de tots els sanitaris, persones doncs, que estan exposades en primera línia, sí. I també tots els mitjans per tractar sobretot les persones que estan més greus. I el que comentava també és que després s'hauria de classificar la població en 5 grups. Els que estan infectats, els que podrien estar infectats, els que han estat exposats, el que no se sap si ha estat exposat i finalment els que ja l'han passada i s'han recuperat. I ell diu que fent això, en 10 setmanes, els Estats Units recuperaria doncs, certa normalitat.
Pues si es Trump está de acuerdo, igual se hará en Estados Unidos, pero aquí en Europa, imposible.
Impossible.
No, esclar. De fet, encara no s'ha descobert si la persona que ha passat el Covid
és
immunitzada o no. I no se sap encara si és que queda immunitzada, no se sap durant quant de temps. O sigui que... És com el sarampió.
No se sap res.
Si ja has passat el sarampió, ja no el tornes a agafar perquè has quedat immunitzat.
Però bueno, hay un montón de gente que es positiva, no lo sabe y lo lleva muy bien. Un montón.
Aquest virus, ja t'immunitza, dius, bueno, ara estaràs 3 mesos que no pots agafar, o un any, o 3 anys, però això
exacto, encara no... Exacto. Hay que convivir con este virus, hay que convivir con él.
Sí. Bueno, lo que pasa es que aquest virus va néixer, com qui diu, el mes de novembre.
Ja, és que no hi ha hagut temps.
L'època històrica del mes de novembre al mes d'abril no és res per una epidèmia mundial. La peste negra es veu que va estar com 80 anys donant voltes per Europa.
Bueno, clar. Bueno, ara hi ha uns altres mitjans.
Hay que convivir con él ahora. Lo que pasa es que hay que convivir con ciertas mesuras, eso sí, yo estoy de acuerdo.
Sí, bueno, a més que ens ha agafat per sorpresa a tots, perquè la mateixa Holanda... Holanda és un país vulnerable a la naturalesa. Ara Holanda s'ha posat molt dura, tenien un bon sistema de tancament, és un país relativament petit, i a Holanda no l'ha afectat gaire l'epidèmia de coronavirus, i ells es neguen ara a ajudar els països del sud que estan fins al coll, i a més, sense turisme encara més, no? Però clar, Què passarà, per exemple, si hi ha un temporal d'aquests tipus Glòria un dia i rebenten els dics d'Holanda? Llavors sí que els haurem d'anar a ajudar. Holanda és un país vulnerable, molt vulnerable amb el canvi climàtic. És un país que està sota el nivell del mar.
Però mira, en Suècia... En Suècia, los niños van a la escuela, no han cerrado las escuelas. Yo tengo una amiga que vive ahí. Ella sale. Lo único, no pueden reunirse a más de 50 personas, ya está. Y se mantienen así, no pasa nada, Sí, hay gente que se muere, que coge el COVID, sí, pero se quedan así, todo el mundo contento.
Ara, sigui com sigui, si mireu enrere, a un mes, és irreal tot el que ha passat. Que el futbol ja no existeix. Fins i tot la televisió és totalment diferent.
Tot, s'ha aturat.
Jo ja he agafat la cultura de la mascareta, jo me la poso sempre. I aquest proper hivern, si aconseguim...
Jo
si agafo el metro, em posaré la mascareta com fan a Tòquio.
No tengo mascareta.
A Tòquio estan escandalitzats perquè ja
no s'han mort. Tengo que ir a buscar una mascareta, yo no tengo. A mí me hacen gracia. Hay que ponerse la mascareta.
Cristina, ¿dónde está?
Dintre d'un mes hi haurà mascareta.
Aquí a Roda, persones de forma voluntària han fet mascaretes de cotó, n'han fet més de 2.000.
Sí, ja no he oído eso.
Val? Doncs llavors no diguis on va a buscar la mascareta. Qualsevol d'aquests establiments que hi col·laboren tenen mascaretes que te les donen de franc.
Sí.
Pero esto, yo siempre pienso que otra persona lo necesita más que yo.
Pero tú lo necesitas
porque
también,
¿no? Porque yo como me encuentro bien, ¿sabes?
Bueno, pero trobas bien, pero te has de proteger, para seguir trobando bien.
Sí, claro, porque
de momento no salgo, o sea, me he quedado aquí, ¿no? Pero si salgo intentaré conseguir una. Mi hijo tiene, porque al trabajar, pues tiene, él trabaja con guantes y con mascarita. También me podría dar una si lo necesito, ¿no? Pero me ha dicho que hoy, donde trabaja, le van a dar mascaritas que tienen ahora.
No, però, Cristín, tu pensa que no és que la necessitis tu o no. Tu potser estàs infectada i no ho saps i pots transmetre el virus a una altra persona.
La cultura japonesa, basada en el respecte als demés, fa que la gent agafi el metro i tothom va amb mascaretes. Ara, al Japó, l'altre dia estava mirant també un comentari que tenen molta por perquè hi ha 100 morts a Tòquio. Però és que Tòquio té 35 milions d'habitants. Ah, no, i el metro segueix funcionant i anant a tope.
Con todo el respeto del mundo no es res.
És inevitable el contagi, però 100 morts en una ciutat de 35 milions no és res. Per què? Clar. Per la cultura de respecte als altres que tenen els japonesos.
Bueno, no? Ja ho sabem. Ja fa anys que a Barcelona veiem els japonesos amb mascareta, no?
Vull dir, sí, ellos la llevan normalment. Ja, no?
La gent jove se la posava per protegir-se una mica de la contaminació urbana.
Sí.
Però no, un simple encostipat ja feia que ells anessin amb la mascareta, això està clar, no?
Sí, sí. O el que tenia asma per Barcelona també ho feia, això.
Yo creo que saldremos de esta historia de la misma manera que hemos entrado, con la misma inocencia, la misma ignorancia.
No ho sé, Cristín. Un mes de confinament i el que te rondaré, Morena, deixa marxa, eh?
Igual és todos igual.
A veure, heu fet plans per Setmana Santa?
Sí. Hem pujat l'escala amb un llavall.
Demà passat em posaré el Jesucristo Superstar, que la tinc aquí.
Yo voy a recoger, me han dicho mis vecinas que el Viernes Santo hay que recoger tomillo en la montaña. Y como está lleno de tomillo aquí, lleno de flor, está en flor, voy a ir a recoger. Ya está.
Hala.
El divendres sant és el dia, eh? El divendres sant, que és el dia que cura la farigola.
Oye, Cristín, ¿en recordes de nosaltres?
Sí, bueno, me recogeré una cantidad y el que quiere venir a buscar ya sabe dónde estoy.
Vale.
Us en recordeu de la farigola i les carraques que hi havia a la porta de les esglésies quan es visitaven els monuments? I el dissabte de Glòria es feia soroll amb les carraques, aquelles de fusta.
A veure, ara fora...
No sé si habrá monas. ¿Habrá monas a Barcelona, a Roda? ¿Podemos comprar una mona a Roda? ¿Qué pensáis?
Sí, claro. ¿Es
especial esto?
Sí.
Una mona virtual.
Bueno, si deia això, sí, eh?
Que deia que quina Setmana Santa més estranya que passarem.
Molt estranya, sí.
És estranya.
Estan obertes, sí.
Todo es extraño ahora. Bueno, yo de verdad no noto mucha diferencia porque soy muy solitaria. Más o menos vivo igual. Lo único que me fastidia es que no puedo ir a ver el mar. No puedo pasear ahí con mi perra. No puedo hacer el que me passa per la cabeza, vaja.
Hi ha una altra cosa. Jo ho he notat a principis del confinament, que havia perdut pes i tot, estava molt àgil, molt bé i de més. Aquest mes estem menjant més del que devíem, i em sento pesat una altra vegada. No. I després hi ha un altre problema. Diuen que la gent que té un nivell bo de vitamina D resisteix més bé, no sols el coronavirus, tota classe d'infeccions víriques, perquè la vitamina D està associada amb els anticossos que genera el propi organisme.
Sí. Hem de prendre el sol. Exactament. Els balcons, les finestres, on siguin.
Vosaltres a Roda Barà encara podeu sortir a prendre...
Sí, jo tomo el sol, sí, sí. Cada dia me siento al sol, sí. I tant.
Bueno, companys, doncs ho deixem aquí. Tornem a parlar, si us sembla, la setmana vinent.
Molt bé.
Ens trobem una estoneta i continuem xerrant, analitzant i opinant.
I li donarem un consell al govern de lo que ha de fer quan s'acabi aquest
malson. Sí, perquè no tenen ni idea, pobrecito.
Segur que us faran cas. Segur.
Jo el que li suggeriria al senyor Sánchez és que quan acabi aquest mal somni es presenti al Parlament a una moció de confiança. A una moció, no de censura, a una moció de confiança.
No creo. Ell que se va atrever.
Expliqui la situació i que es presenti a una moció de confiança. Si li aproven, el Parlament és sobirà, endavant. Alguns ministres haurà de canviar, sobretot a la senyora Margarita Robles. Haurà de canviar alguns ministres que no...
Aquí eres mucho, esta señora, tu, ¿eh? Aquí eres...
Però si la moció de confiança fracassi, no s'han de convocar eleccions. Ha de dimitir el primer ministre i se n'ha de buscar un altre, o dintre del seu partit, però un que sigui economista d'estat, perquè el gran problema que li vindrà a Espanya és l'economia.
Sí, més d'un no tindria.
Quan acabi la pandèmia, el problema que li vindrà és l'economia. Hi haurà de ser un economista d'estat.
La ministra de Defensa, sí, Antoni, em sembla que no veus les rodes de premsa que fan cada dia, tota una sèrie de senyors allà amb medalles.
La senyora Margarita Robles, a la que repudio des d'aquest moment...
Ja comencem.
Va tindre la desvergonya d'insultar el nostre president quan demanava el confinament total de Catalunya, mesura que 2 setmanes després ha pres el seu cap, el senyor Sánchez, ha pres aquesta mesura, confina Espanya.
Ara hem tocat el tema de cuidar per l'Antoni, que no callarà ni demà.
Això ja dona per molt.
Ens trobem la setmana vinent.
Adéu a tothom.
Estigueu feliços.
Adéu. Bona Pasqua.
Vale,
igualment.